Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com. Hey, hey, hey.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel. És dimarts i és 14 de setembre. Avui obrim el nostre programa en un dia d'autèntiques turbulències informatives, com hem escoltat fins ara, i de seguida tindrem ocasió de recordar i comentar a la nostra tertúlia. Però enmig de tant titular tens, de tanta tensió com trobem dins l'actualitat, és molt fàcil que se'ns passi per alt una notícia que hem trobat magnífica i que té una importància cabdal per sobre tot els nostres avis i les nostres àvies que viuen a les residències. A partir d'ara, i després de tant de temps de o bé no veure els familiars, o bé veure'ls de lluny i no poder tocar-los, finalment podran tornar a rebre les seves abraçades. Ho ha fet públic avui mateix el govern de Catalunya en unes mesures que, a més, permetran recuperar tot tipus de sortides i passar uns dies fora de les residències. En definitiva, les residències van recuperant la normalitat després d'aquesta època d'extrema dificultat. Roser, què tal? Bona tarda, Roser.
Bona tarda.
Bona tarda. Quina gran notícia, no?
Pues sí, jo no l'havia sentit perquè per la, al migdia no poso mai la tele, és de la tarda, ja a les 4 o les 5 hi poso.
O sigui que si no arriba a ser perquè la truquem nosaltres, vostè no s'hagués assabentat avui que a partir d'ara podrà tornar a rebre els seus familiars i fer una abraçada com correspon, no?
Oh, això és l'important, perquè veure'ls més o menys ja els vèiem, no?
Clar.
Jo veia els fills d'unes senyores d'aquí que venien a veure'ls i per la galeria, el balconet que tenim i és al carrer, doncs saludaven i sempre se'n recordaven de mi, i la Roser ja sortia corrent.
Clar, clar. Escolti'm, vostè no té fills, em diuen, però en canvi si té nebots, no?
Un nebot.
I renebots, també. Fantàstic. Quan fa que està a la residència, Roser?
Pues 10 anys i pico, ja.
10 anys. Viu bé aquí?
Molt.
Viu bé aquí, però és veritat que de tant en tant va bé sortir una mica, no?
Pues sí, 2 anys quasi bé sense sortir ha sigut molt, molt gran.
Ja m'imagino, i amb la por, no? Segurament per tots aquests titulars de la tele a la tarda quan l'engega o de la ràdio quan la posa, no?
Exacte, però de totes maneres jo de por no en tenia.
Ja.
Deia que tenim que tindre cuidado, perquè al fin i al cap saldrà el que Déu voldrà.
Clar, clar, té raó. Bé, doncs el que Déu voldrà, com diu vostè, és que a partir d'ara pugui tornar a rebre el seu nebot i els seus renebots i fer-se tantes abraçades com vulgui i poder sortir de la residència de tant en tant i poder recuperar una mica la normalitat de la vida, que d'això es tracta, no?
Sí, sortim a comprar.
Clar.
A la farmàcia.
Clar.
Però per aquí al ratador. Avui, per exemple, n'hi ha hagut una que ha dit que anava a dinar amb els seus fills.
Ah, molt bé.
Però, clar, dinen amb llocs que siguin oberts, que no sigui tancats.
Lògic.
O que siguin de la mateixa bombolla, per si en cas.
Quin rotllo, això de les bombolles, no?
Un patir. Més que rotllo ha sigut un patir.
I tant. Escolti, m'imagino que de la bombolla de la que té ganes de tornar a formar part és la dels seus companys i companyes de la universitat.
Sí, però ja veurem. Suposo que sí que podré tornar a sortir i anar-hi.
Perquè vostè està estudiant a la universitat, no?
Sí, 4 anys he estat estudiant. L'any passat tenia que haver acabat i examinar-me, però ho vaig poder-ho fer fins al gener. I al gener doncs, vam fer... Són 4 mesos, no?, el que quedava.
Sí.
Vam fer un mes a dintre... I els 3 altres mesos per l'ordenador.
Clar.
I va anar bé.
Només li falten 2 assignatures per acabar Humanitats, em sembla.
Dos assignatures, sí.
I ja ho tenim fet, això, no?
Pues espero que sí, perquè fa molta il·lusió. I amb ells també els fa molta il·lusió.
I tant que sí. Roser, amb aquest dia... Bé, com vostè no ha posat les notícies encara, no sap que tenim un dia que a nivell d'informació és tremendo. Ara li explicarem, si vol vostè posar la ràdio, ara li explicarem tot. Però m'agrada molt que en aquest dia tan complex, amb aquests titulars tan difícils, haguem pogut començar el dia donant una bona notícia, com és aquest fet de que totes les persones que estan a les residències podran tornar a abraçar-se a les seves famílies. Ha estat un plaer, Roser, de veritat, moltes gràcies.
I entre nosaltres, que tampoc ens podem abraçar.
Ah, doncs ara, mira, encara millor, no? Perquè entre vostès es veuen més sovint que no pas els familiars, m'imagino.
Exacte, hi ha una que ha fet 100 anys i, clar, ningú l'ha pogut abraçar, anar allà, felicitats, però res més, és molt trist.
Home, el que poden fer és una festa amb caràcter retroactiu, no? I celebren d'una tacada tots els aniversaris de l'any.
Ai, mira, jo els vaig celebrar a la Garriga, d'anar 5 dies.
Ah, vostè té 86 anys, no?, si no m'equivoco.
Mana?
Té 86, no, vostè?
86, sí.
Perfecte.
Ja vaig als 87.
Molt bé. Doncs la propera celebració sí que la podrem fer. Roser, moltíssimes gràcies.
De res.
Passi-ho bé, bona tarda. Adéu, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
És veritat que si ho mira, la quantitat de notícies que tenim al damunt la taula en aquest dimarts 14 de setembre de 2021, moltes ganes de somriure... No en tenim, però no podem perdre de vista aquesta cosa positiva que vol introduir el Tot anirà bé a les tardes de Catalunya, a través de la sintonia de Ràdio Estel. I avui venim carregats, ja els dic ara. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal, Toni? Bona tarda. Sí. Doncs sí, de seguida ens hi posem, fent un repàs dels titulars de la jornada amb en Joan Trias i amb la tertúlia de cada dia, que avui hi participarà el periodista Jordi Darocas i el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Tot això en un dia, com deies, on la taula de diàleg està en el centre de tots els focus. Per això, a partir de 3:45 tindrem en directe el portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco. A partir de 4:00, més entrevistes. Entrevista a l'epidemiòleg i investigador de l'Institut IS Global, Quique Bassat, per parlar doncs, també sobre un altre dels grans temes que estan sobre la taula, la pandèmia. I també parlarem amb la nostra companya, Sílvia Muñoz, que ha estat al punt de vacunació de la Universitat Politècnica. Encara més coses. A partir de 4:45... posarem sobre la taula el següent interrogant, perquè jo crec que és important parlar-ne. Ser jove és una professió de risc? Doncs avui obrirem aquest espai per parlar sobre joves i també pandèmia. I ho farem amb el psicòleg i exdefensor del menor, Javier Urra. Més coses. A partir de les 5 estrenem secció M'estic posant negre. No jo, és el nom de la secció. Un espai dedicat, com diu molt bé el nom, a la crònica negra, i avui justament la jornada ens porta a parlar dels últims atacs homòfobs, i ho farem amb un nom que escoltareu molt en aquest programa, que de fet ja vam conèixer ahir, Enrique de Madrid, expert en seguretat i detectiu privat, i també amb el psicòleg forense Bernat Noel. I ja per encarar l'últim tram de programa, alegria, perquè ens fa molta il·lusió donar la benvinguda a les tietes, les nostres tietes, l'Anna Regalón i l'Àngels Puig, dues àvies de Badalona que ens acompanyaran cada dimarts per posar sobre la taula diferents temes. Així que jo crec que si tot això surt, tot anirà bé.
Tot anirà bé, sense cap mena de dubte. Ara a les 3 i 10 minuts. És possible que vostès s'acabin d'incorporar ara mateix a la sintonia de Ràdio Estel, que com la nostra primera convidada no hagi posat la ràdio o la televisió fins ara mateix. Si és així, no saben el que s'estan perdent. Jordi, Joan Trias, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perquè déu-n'hi-do com ens ha arribat aquest dimarts, eh?
Si es pot dir bona tarda, perquè déu-n'hi-do, aviam, us expliquem. Fa poques hores, Pere Aragonès ha sortit en compareixença des de Palau de la Generalitat i ha dit que deixa Junts per Catalunya fora de la taula de negociació. Ho hem d'explicar bé, això. Quan Pere Aragonès diu Junts per Catalunya, es refereix al partit polític, no als membres del partit que són el govern.
Exacte.
Per tant, això ho hem de tenir clar. Junts per Catalunya ha anunciat que a les 5 de la tarda feia una roda de premsa i, atenció, notícia, dins d'aquest programa l'acaben de desconvocar.
Sí, sí.
L'acaben de desconvocar.
L'han desconvocat a les 5. Veurem si la fan al llarg de la tarda o s'esperen a demà, perquè, efectivament, l'anunci del president de la Generalitat no ha deixat lloc al dubte, obrint les portes a que, efectivament, els membres del govern que formen part d'aquest partit polític hi siguin presents, però, en qualsevol cas, declinant la travessa de noms, els noms que havia posat al damunt la taula les últimes hores al partit.
Jordi Turull, a Míriam Noguera, en fi, una llista de noms que formaven part només del grup polític. També estaven pendents, hores d'ara, del Consell de Ministres, que finalment ha acabat i que ha aprovat avui mesures per rebaixar la factura de la llum i posar un topall al rebut del gas. Com es farà? A través d'un decret llei que, això sí, entrarà en vigor a partir del 31 de març del 2022. Un preu de la llum que avui puja fins als 172 euros megawatt hora.
Més de 19 euros en un dia.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Més coses, com per exemple que si el passat divendres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciava el tancament dels grans vacunòdroms com la Fira de Barcelona, ara, amb el 70% de la població en pauta completa, comença la vacunació sense cita prèvia a les universitats. Ara ens parlaves de Sílvia Muñoz. Doncs bé, ja està donant voltes per les universitats per saber com funciona tot plegat. I també, a partir d'avui i fins al 13 d'octubre, es poden presentar les sol·licituds de per les 250 noves places de bombers de la Generalitat, titular important, després de l'estiu que hem passat tots plegats amb els incendis. O sigui que, déu-n'hi-do.
Està molt bé. Està molt bé. Aquestes convocatòries, d'altra banda, estan movent cada vegada més gent per convocatòries que fan referència a molt poques persones. Dijous tindrem l'oportunitat d'obrir una tertúlia de serveis en aquest programa. Segurament aquest tema també treure el cap. Alguna cosa més, Joan?
Finalment, ja sé que t'ho vaig preguntar l'altre dia si eres del Barça, per tant, avui anar a conda dins l'estómac, eh? Barça-Bayern de Munic.
Interessant, eh?
A quarts de 9 de la nit.
Tot un partit, eh? Estarem enganxats allà.
I tant.
Joan, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una estona, passen 13 minuts de les 3. Cop d'ull als diaris digitals. Que, com es poden imaginar, venen tots obrint les seves edicions, efectivament, amb aquesta última hora que ens situava el Joan al damunt la taula, la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la seva negativa a acceptar els noms que Junts per Catalunya havia posat al damunt la taula. Però és veritat que quan traiem el cap per tots aquests diaris, el que aconseguim també és conèixer altres notícies molt interessants, Núria.
I tant que sí, però començarem ara per el diari Ara, que és una notícia que ha tret també en els últims minuts, i és que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha enviat a judici els 13 membres dels CDR detinguts a l'anomenada Operació Judes, que recordem que va ser el 23 de setembre del 2019, i els envia a judici per pertànyer a una organització terrorista. Aquesta podríem dir que és una de les notícies dels últims minuts, però, com deies, anem a altres notícies també importants, com, per exemple, el que destaca la Vanguardia, que parla sobre educació vial. És la solució que l'Ajuntament de Barcelona planteja pels patinets elèctrics. Perquè és molt necessària, deixa'm dir, Toni, perquè els accidents amb patinets elèctrics han crescut un 79%, repeteixo, 79% a Barcelona.
De fet, una en les últimes hores hi ha un jove en estat crític per l'atropellament d'un d'aquests patinets.
Doncs a tot això se li suma que 9 de cada 10 barcelonins demana cursos de conducció per a aquest tipus de vehicles. Per tant, és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que el que busca és obligar els usuaris d'aquests patinets a portar casc o contractar algun seguro de responsabilitat civil. I a veure, doncs, d'aquesta manera, almenys, Toni, si evitem accidents i evitem els que conduïm o els que caminem pel carrer, doncs poder respirar tranquils quan tenim un patinet elèctric. Però si ens fixem també en altres diaris digitals, com és el Periódico, parla de les multes i l'homofòbia, ja en parlàvem ahir. En concret, destaca que Catalunya multarà amb gairebé 500.000 euros a qui es burli dels homosexuals. Per tant, encara no hi ha una data exacta en tot això, però el diari sí que assegura que les pròximes setmanes serà nombrat el responsable de l'organisme que gestionarà aquestes sancions. El que sí que destaquen en el diari és que a partir d'aquest any els actes més greus de discriminació seran multats i encara que no estiguin catalogats com a delicte penal. Per tant, alerta aquesta data i les multes oscil·laran entre els 300 i els 500.000 euros.
Molt bé, algun darrer apunt, Núria?
Sí, mira, un apunt per acabar. Nació Digital parla del WhatsApp, vale? Atenció, que en res i menys ja el podrem utilitzar ara amb el mòbil apagat o sense cobertura. Per tant, fins ara, per poder connectar-se a un ordinador o qualsevol dispositiu de WhatsApp, sí que calia escanejar un codi QR, per exemple, ara ho hem fet abans de començar el programa, doncs ara el programari permetrà connectar-s'hi sense haver de tenir el mòbil encès. Aquest canvi ja es pot veure a la versió beta del WhatsApp, que és una versió prova, que no tothom hi té accés i que a vegades provoca algun fallo, per tant, no passa res si no la tenim. Però espera, perquè això no és tot. A més de permetre enviar o rebre missatges amb el mòbil apagat, també permet tenir oberta la sessió de 5 dispositius diferents i de forma simultània. Per tant, és que, Toni, les noves tecnologies ens atrapen,
I deixa'm dir-te que alguns que som grans usuaris d'aquesta aplicació, exactament en aquesta línia, estem molt contents del que ens acabes d'explicar.
Estem molt contents, exacte.
Núria, fins d'aquí una estona, gràcies.
Gràcies.
Ara passa un minut d'un quart de quatre. Ja veuen que tenim una tarda molt entretinguda pel davant. Deien que havia de ploure. No sé el punt de Catalunya on estan vostès, però els ben asseguro que en aquest estudi de Ràdio Estel, al carrer Belloc de Barcelona, comptes de Belloc de Barcelona, fa un sol esplèndid que coincideix del tot amb l'alegria que portem nosaltres. Des d'ara fins a les 6, Ràdio Estel, aquí tot anirà bé.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Els acords són els que són, estan escrits, però crec que el que també cal és responsabilitat. Responsabilitat davant d'un repte històric i d'un moment històric. En cadascuna de les decisions cal veure si la decisió enforteix la posició catalana o la debilita. I totes les meves decisions seran per enfortir la posició en el procés de negociació.
quedat bastant clar. El president de la Generalitat no li ha tremolat avui el pols a l'hora de dir no a Junts per Catalunya i el que havia estat la seva proposta de noms que havien d'anar a seure's al Palau de la Generalitat, aquesta reunió bilateral entre l'estat espanyol i el govern de Catalunya. No per què? Doncs no perquè en el pacte inicial, segons Aragonès, s'havia determinat que els membres de l'equip negociador havien de ser membres del govern i, per tant, aquí no s'estava tancant la porta a ningú en concret, sinó a persones que no formessin part de l'executiu català. Déu-n'hi-do, quina estrena, eh? Jordi Daroques, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Oriol Vidal Barraquer, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per estar avui en aquest segon programa, eh? Som molt nous encara, del Tot anirà bé de Ràdio Estel, que veient el que veiem, jo no sé si tot anirà bé aquí, Oriol, o no. No ho tenim gens clar, això, avui, eh?
No sé si anirà bé. En primer lloc, felicitats pel programa, per haver començat. No sé si tot anirà bé, la veritat és que és esperpèntica la posició del govern, no? És a dir, aquesta incapacitat que tenen d'entendre's. Hi ha molta literatura escrita sobre aquesta enemistat endèmica entre Junts i Esquerra, i avui n'hem tingut un altre exemple evident, just abans d'un moment important, no? D'una taula de diàleg o de negociació amb el govern de l'Estat. No, jo, personalment, no és que hi tingui unes grans esperances en aquesta taula, però la posició de Junts, que des del principi està dient que encara hi té menys esperances que jo, acaba sent una profecia autocomplerta, no? Perquè sembla ser que és evident que l'estan boicotejant i que el to del que havia de ser aquesta taula era una taula entre dos governs. Estigués més o menys explícit en els pactes, és evident que qui ha de negociar és el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, i Junts ha pretès aquí fer un altre show dels seus, molt típics, no? Per intentar boicotejar-la i tornar a poder assenyalar l'esquerra i poder assenyalar el govern. Per tant, és esperpèntic. I també és interessant l'acte d'autoritat que ha fet el president de la Generalitat, no? Que és un president que necessita precisament això. És un senyor que no tenia allò, una gran trajectòria que li coneguéssim, i està creixent-se en el càrrec, no? I crec que avui li ha donat l'oportunitat a ell de fer un cop sobre la taula important.
Jordi Daroca, una primera impressió.
Jo crec que el president ha fet el que havia de fer. Crec que és necessari una negociació no unilateral, sinó bilateral, i ha fet el que havia de fer. I jo crec que ha fet un cop sobre la taula dient fins aquí hem arribat, fem la negociació, encara que no surti res, la fem i ja n'hi ha prou d'apretar per darrere. Crec que aquest és el facte que ha fet el president. Jo crec que ho ha fet molt bé. No sé com sortirà, però anar sol a la negociació no sé com anirà.
Els ben asseguro una cosa, saben, i això els hi vaig dir ahir, fa molt poc que ens coneixem encara, però ja ho veuran, això. A nosaltres ens agrada que tots els punts de vista estiguin al damunt la taula. Avui hem lluitat per activa i per passiva per aconseguir que un representant de Junts per Catalunya estigués en aquest programa. Ha estat absolutament impossible. Fins ara, ho seguirem intentant, en els propers minuts. Fins i tot estic pensant en trucar a l'Ivan, que hi estava en aquest programa i que defensava les posicions, efectivament, de Junts per Catalunya. Però, de moment, el que sí que hem detectat és que s'ha instal·lat el mutis absolut per part de la formació. Els dic de debò que jo personalment he contactat amb alguna persona, i ara sí que em permetran que no diguem qui, però que aquesta persona m'ha dit que de moment no anaven a fer cap tipus de declaració. Ens explicava el cap d'informatius de Ràdio Estel ara fa una estona quan ens assegurava que la roda de premsa que estava convocada a les 5 de la tarda de moment s'ha anul·lat i no sabem si hi haurà informació més tard. Abans o després, Oriol, hauran de dir alguna cosa.
Efectivament. Junts és un partit molt curiós perquè és una barreja i una amalgama de coses molt, molt dispars entre si, no? Ja es va veure en la negociació del govern que algunes de les persones importants de Junts no veien bé aquest pacte. Una d'elles ha acabat de presidenta del Parlament, ni més ni menys, no? Fins i tot el Sartari, que també semblava que havia d'entrar al govern, finalment no hi ha entrat. I, per tant, té moltes faccions, Junts. Ara mateix hi ha una facció important que està dins del govern, que entenc que són els més possibilistes, no? I, a més, que també donen resposta a un esperit més convergent. El poc esperit convergent que li queda a Junts és aquest, no? el de governar, i aquests són uns perfils que estan allà dins, però el partit, Jordi Sánchez, Puigneró, Borràs, des de fora apreten, Puigdemont, apreten per intentar ser aquest Junts radical, aquest Junts de l'unilateralitat, que després no es traslladen als fets de tenir el Jaume Giró o fins i tot el mateix Puigneró al govern.
Jo crec que la guerra és dins de Junts, no és amb Esquerra Republicana, és dins de Junts. Hi ha una guerra per veure qui va davant i qui porta la veu i qui torna a fer unilateralitat per demanar la independència, que és una cosa que ja es veu que complicada està. Difícil ho veiem.
I l'actitud del govern espanyol, què us ha semblat?
Jo crec que al moment estan com... Vamos a ver què passa, no? Deixem que es barallin ells i farem...
No, però més enllà d'això, en el que és estrictament la composició ja de la taula, la composició que, a més, ha fet córrer rius i rius de tinta les últimes hores, no?, sobre la possible presència o no del president de l'Estat. Finalment s'ha confirmat que efectivament estarà presidida per Pedro Sánchez, però que, a banda, hi ha un ministre de Presidència, un ministre de Cultura, que hi ha fins a 6 ministres, no? Sembla que l'aposta de l'Estat, en aquest sentit, és clara.
Sí, és clar, jo crec que l'Estat va en aquesta taula intentant... És a dir, és evident que els dos temes que planteja l'independentisme, no?, que són l'autodeterminació i l'amnistia, el govern no els acceptarà mai. I el govern fa una composició dels ministres que ens pot semblar, no?, que volen pactes més possibilistes en relació al finançament, gestió d'aeroports, la llengua, no?, i és possible que aquests siguin els plantejaments que faci el govern de l'Estat. També he de dir, l'escepticisme de Sánchez sobre la seva assistència o no l'assistència tampoc hi ajuda. Tampoc hi ajuda en dotar la taula de la importància que té, no? I Pedro Sánchez és algú que controla molt bé els temps, que li agrada molt, diguéssim, situar-se al centre de l'Estat i, per tant...
Que, sí, però confirmar que estarà, jo crec que és...
I és una bona notícia.
Home, ell no sabia qui vindrà. Segons qui vagi, jo no hi vaig. Sóc el president del govern.
Sí, sí, no, és una bona notícia qui sigui, diguéssim. I el que passa és que... tenen una habilitat molt gran des del govern central i nosaltres els hi posem molt fàcil, des de la Generalitat els hi posem molt fàcil, que és dir, mira, si el Sánchez no confirma que hi anirà, permet que Junts pugui dir que no, llavors no hi hauria d'anar a l'Aragonès, no? Ara, amb la situació d'avui, també, és dir, el govern arriba a la taula amb una tranquil·litat, no? És dir, si aquesta gent s'està barallant entre ells, jo arribo aquí amb els
meus... Jo crec que des del govern central s'han fet coses en favor de Catalunya que Catalunya ha tirat enrere, perquè portem una dècada demanant l'ampliació de l'aeroport. I ara que diuen que sí, surt la Ricarda.
Sí, però aquest també és un...
És un tema molt... Són 4 hectàrees, 40 hectàrees, la Ricarda. Sí, parlem d'això, eh?
Però políticament aquest també és un bon exemple d'aquesta capacitat que té el govern central d'externalitzar els problemes a Catalunya i que ells no es vegin afectats, perquè, és a dir, 24 hores abans de l'anunci, la vicepresidenta segona o tercera del govern estava visitant la Ricarda i tampoc no sembla que li vingui massa de gust. Però, en canvi, el gran tema ha sigut que el govern de la Generalitat no té un acord sobre la Ricarda i, possiblement, el govern de l'Estat tampoc el tenia, però han sigut prou hàbils com perquè el problema hagi estat aquí.
Sí, però per llengua, si fos una cosa d'Espanya i Catalunya, hem de dir que qui té l'última paraula és Europa, amb el tema de la Ricarda. No és ni Catalunya ni Espanya.
Sí, sí.
I que la vicepresidenta que va venir aquí a fer amb la Colau al numeret és de Podemos. També ha de quedar clar això. Que va una mica per lliure els de Podemos al govern, aquest de coalició estranya.
Ara seguirem parlant, lògicament, amb els nostres contertulians. Hi ha una cosa que a mi els dic de debò, em fa ràbia aquesta tarda, que és no comptar amb una veu que estigui propera, en aquest cas, a Junts per Catalunya, que és realment el partit que en aquests moments es troba en el centre de totes les mirades informatives. Però jo els dic que ha estat absolutament impossible fins en aquest moment escoltar a ningú que pugui explicar-nos la reacció, allò que senten les persones que s'han vist excloses o el que, sens dubte, és una estratègia de partit, que en aquest cas el president de la Generalitat ha dit directament que no. Qui sí que està amb nosaltres, ara mateix, és el portaveu de Ciutadans, el Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Nacho, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Toni. Com estàs?
Doncs un plaer d'escoltar-lo, francament, aquí a Ràdio Estel. Tot bé?
Igualment. Molt bé, molt bé.
Quin dia, no?, per estrenar-se en aquest programa.
Doncs sí, per l'estrena del programa, enhorabona, espero que vagi tot molt bé, i no m'estendré en les meves lloances a la teva persona, que encara semblarà preparada la trucada, però realment jo em vaig estrenar a la ràdio amb un programa que presentaves tu i trobava molt a faltar la teva veu a la ràdio catalana. O
sigui, li agraeixo molt, senyor Martín Blanco.
Incorporació.
Escolti'm, el titular del dia no pot ser un altre que la determinació amb la que el president de la Generalitat ha dit no a l'aposta de Junts per Catalunya per formar part de la mesa de negociació. Com ho ha vist tot això? Com ho està veient?
Doncs, com sempre, amb preocupació per la falta de seriositat del govern de la Generalitat. Jo crec que aquesta taula anomenada diàleg ja és d'entrada un espai, un fòrum que qüestiona el nostre ordenament democràtic constitucional, perquè hi ha molts fòrums, reunions bilaterals entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, hi ha el Parlament de Catalunya, hi ha el Congrés dels Diputats, hi ha un munt d'institucions deliberatives del nostre ordenament democràtic que permeten aquest diàleg sobre el que ha de ser el futur institucional institucional de Catalunya i del conjunt d'Espanya, i no hi ha cap necessitat de constituir una taula de diàleg que sembla que sigui una taula entre dos estats diferents, entre Catalunya i Espanya. Aquí hi ha una pretensió del separatisme de construir un relat gairebé de relacions bilaterals entre dos estats. I, per tant, jo crec que el govern d'Espanya no s'hi hauria d'avenir aquesta mena de plantejaments, perquè crec que el govern d'Espanya, el senyor Sánchez, està acceptant la lògica dels partits independentistes amb aquesta taula. Però, en tot cas, dit això, crec que l'actitud dels partits independentistes, sobretot en aquest cas de Junts per Catalunya, és una clara provocació. El que pretenen amb la selecció dels seus participants, amb dos dels autors del Cop a la Democràcia, l'any 17 i els altres dos que es caracteritzen pel seu radicalisme, és evident que el que pretenen és provocar i no tenen cap interès a fer política constructiva ni res efectiu. I, per tant, crec que forma part tot del sainet en què han convertit la política catalana els partits independentistes.
El sentia aquest matí la seva compareixença al Parlament, senyor Martín Blanco, no sé si va estar aquest matí o ahir a la tarda, però en qualsevol cas expressant-se en termes molt semblants als que està utilitzant en aquests moments. A l'entrevista ahir que va concedir el president del govern central a Televisió Espanyola, ell deia que es pot parlar de tot sempre i quan no ens moguem del marc de la Constitució. Ho dic perquè aquesta expressió la deixa molt clara, no? Aquesta intenció de no caure en cap tipus d'il·legalitat, el president Sánchez la deixa molt clara, no?
Sí, el que passa és que jo crec que quan un assumeix la condició de president del govern d'Espanya, assumeix una condició institucional i representativa tan important com la de presidir un govern d'un país com Espanya, crec que el més raonable, el més sensat, el més consistent és assumir que aquí tenim un marc constitucional, un marc estatutari i un marc institucional, en definitiva, que permet fer moltes coses, que permet fer reformes, parlar sobre les reformes que calen al nostre sistema. Hi ha un seguit d'institucions que ja permeten aquest diàleg, aquesta conversa, sobretot el que tingui a veure amb l'autogovern de Catalunya, amb les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, i per tant no cal construir una taula feta a mida dels partits independentistes i sobretot del plantejament de la retòrica als partits independentistes per fer política. Jo crec que el senyor Sánchez, que ara òbviament no està incorrent en cap il·legalitat participant d'aquesta taula anomenada taula de diàleg, el que sí està fent és assumir les premisses dels seus interlocutors, que són els seus socis parlamentaris, els partits independentistes. Jo crec que el que hauria de fer el senyor Sánchez és no blanquejar i no normalitzar una proposta que és clarament contrària al nostre ordenament democràtic, i a més que el que pretenen els partits independentistes en aquesta taula de diàleg ho han deixat claríssim. Han dit que autodeterminació, i tothom que conegui una mica el dret internacional i el dret intern sap que Catalunya no és subjecte al dret a autodeterminació, i amnistia per un seguit de persones, moltes d'elles que són persones que han estat condemnades per delictes molt greus. Per tant, jo crec que el president del govern d'Espanya incorre en una gran irresponsabilitat, no en una il·legalitat, però sí en una irresponsabilitat. Aquí ja, i acabo amb això, Toni, hi ha un seguit, el que deia abans, un seguit d'institucions, en aquest cas, per exemple, la reunió bilateral prevista per l'Estatut d'Autonomia entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, que ja permet parlar de tot allò que tingui a veure amb el desenvolupament del nostre autogovern. Per tant, aquí no van a parlar de res que tingui a veure amb polítiques públiques, que tingui a veure amb polítiques reals, sinó que van a parlar de dels deliris dels partits independentistes. I jo crec que un govern responsable, el president d'un govern d'Espanya responsable, no hauria de prestar-se a aquesta mena de plantejaments.
En qualsevol cas, a banda del que seria la política de la que vostè fa referència, també hi ha qui considera que la política de gestos és molt important, i també hi ha qui diu que al president Sánchez no li estan sortint malament les coses, en el sentit de desactivar el que fa un temps era una situació complicadíssima, que no és que estigui solucionada ni molt menys, però que les coses a dia d'avui estan molt més tranquil·les, no?
Bé, jo crec que, sincerament, a mi em fa l'efecte que el nacionalisme, per definició, és insaciable. Per tant, sempre, i ja ho hem comprovat aquests anys, els partits separatistes van assolint el que alguns anomenem metes volants. Van assolint objectius i després sembla que amb l'obtenció d'aquests objectius la cosa s'apaivaga, es tranquil·litza, es calma una mica, i poc després tornen a la càrrega. Per tant, jo crec que aquesta condició d'insaciables dels partits independentistes obligaria un polític responsable a dir anem a assentar molt bé les bases del que ha de ser la nostra relació, una relació de lleialtat institucional entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, i a deixar molt clar quins són els límits, i el que no podem fer és intentar fer creure a la gent que es pot parlar de separar Catalunya de la resta d'Espanya, com pretenen els partits separatistes en aquesta taula, o d'amnistiar persones que hagin comès delictes molt greus. Per tant, estem parlant en aquest cas senzillament d'alguna cosa tan bàsica per la convivència d'una societat com respectar l'estat democràtic de dret, i jo crec que aquesta és la responsabilitat del govern d'Espanya. Actualment, a mi aquesta situació que tu descrivies, Toni, jo l'he viscuda en alguna altra ocasió amb governs tant del Partit Socialista com del Partit Popular, en els quals se'ns ha dit que tot això ja, diguem-ne, que el suflé havia baixat, i després hem tornat a tenir doncs noves embrancides, noves embestides o nous embats.
Home, un titular com el d'avui, senyor Martín Blanco, no l'havíem vist fins ara, eh?
Un titular, vols dir...
El titular, entengui'm, la consistència amb la que s'ha evidenciat que el matrimoni independentista per excel·lència, diguem que trontolla una mica, això a dia d'avui no ho havíem vist encara.
Jo crec que és una qüestió de perspectiva, i ara guarden d'equivocar-me, Toni, però si analitzem i agafem la hemeroteca de suposades ruptures o moments molt tensos entre els partits independentistes, n'hem vist aquests anys a cabassos.
Puc estar d'acord, però una cosa és el suposada i una altra cosa és l'evidència amb la que avui s'ha expressat el president de la Generalitat, no?
Sí, veurem demà exactament com acaba la festa i com acaba la qüestió. Jo crec que és evident que un moviment basat en el radicalisme i basat, a més, en l'assenyalament de tots aquells que no comparteixen les seves premisses, necessàriament ha de tenir algun dia un punt de no retorn. I en aquest cas, doncs, jo crec que aquests dies ja hem vist com alguns dels més abrandats del moviment independentista assenyalaven el president de la Generalitat com a botifler, com a traïdor, cosa que, per cert, alguns ens resulta molt familiar. Per tant, jo crec que el radicalisme, el mateix radicalisme del moviment independentista, s'acaba fagocitant els seus mateixos protagonistes. Jo crec que des d'aquest punt de vista l'independentisme és evident que dona senyals de feblesa o d'esgotament, però crec que ells, mentre alguns des del govern d'Espanya continuïn donant carta naturalesa als seus plantejaments, continuaran amb la seva matraca i, per cert, menystenint o bandejant els problemes reals dels ciutadans de Catalunya, perquè mentre parlem d'autodeterminació i amnistia, no parlem ni de llistes d'espera, no parlem de la sortida de la crisi sanitària i econòmica, no parlem de la sobresaturació dels CAPs, no parlem de les queixes que tenen el personal dels serveis sanitaris. Per tant, hi ha un munt de coses fonamentals, l'educació, els serveis socials, etc., que no s'estan tractant i que s'estan tractant temes absolutament superflus.
És Nacho Martín Blanco, el portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya. Un plaer tornar-lo a escoltar, senyor Martín Blanco.
Igualment.
I ens hi trobarem aviat. Moltes gràcies.
Segur. Una abraçada.
Una altra. Passi bé. Bona tarda. Oriol Vidal Barraquer, què et sembla la visió que el portaveu de Ciutadans del Parlament de Catalunya ha deixat clara en aquests micròfons?
Bé, és evident que si Junts és qui des de Catalunya o des de l'independentisme té voluntat de boicotejar la taula de diàleg, Ciutadans, juntament amb el PP i Vox, no, són qui representen des de la part central o espanyola, també la voluntat de que aquesta taula no funcioni. El plantejament de Ciutadans sempre és el mateix, no? El conflicte no existeix, és tot un invent de quatre, i la resolució del conflicte passa simplement per anar als tribunals i tancar la gent a la presó. I és un plantejament absurd, que vam veure que amb el govern de Rajoy no va funcionar, i ara que hi ha un intent de... Evident, perquè és evident que l'objectiu de Sánchez és bloquejar el moviment independentista, però amb una mica més d'intel·ligència, no?, del que ho feia el govern de Rajoy. Si fos per Ciutadans, estaria tothom tancat a la presó. I, a més a més, insisteixo, ara deia, no?, qui dona que el govern d'Espanya dona pes o dona molt pes al govern de la Generalitat? No, qui dona pes al govern de la Generalitat són els ciutadans de Catalunya votant-lo, no?, i per la tenen configurant una majoria al Parlament. Vull dir que no són dos que passaven, sinó que és el govern de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé. Què et sembla, Jordi?
És evident que els ciutadans estan a la contra perquè, evidentment, el seu resultat electoral cada cop va més a menys, i sempre dir el mateix de... És que el nacionalisme... És que no parlem de nacionalisme, parlem d'una mica d'entendre's entre Espanya i Catalunya, i són dos estats, això no es pot treure... Diu, no, és que no són dos estats. Són dos estats, l'estat de Catalunya i l'estat espanyol, perquè Catalunya encara és una comunitat autònoma i té... una composició d'estat. Per tant, sempre atacar el mateix... Si haguessin convidat a Ciutadans a la taula, parlarien igual? És evident que no els conviden perquè no tenen un pes específic a Catalunya ni a Espanya.
Em permetran una cosa, perquè d'alguna manera, a la tertúlia d'ahir, diguem que qui simpatitzava d'alguna manera amb aquesta postura que avui s'aproparia al tema que a nosaltres ens interessa molt, va estar ben clar, va ser l'Ivan Condés. I hem dit, anem a trucar-lo, a veure simplement quina lectura fa de la situació que avui tenim al damunt la taula. Ivan, gràcies per l'atracament a mà armada directament. Bona tarda, Ivan.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. Mira, repetíem dos dies de programa, té molt de mèrit, deixa'm que et digui, eh? Té molt de mèrit.
Gràcies.
Escolta'm, com has rebut tota aquesta situació, Ivan?
A veure, realment amb sorpresa, no? En primer lloc, valorar que a mi em sorprèn que el president de la Generalitat, d'un govern de coalició, que el que ha de fer és moderar, que és arbitrar, que és posar pau, que és posar oli en l'engranatge d'aquest govern de coalició i moderar i apaivagar les baralles, posi benzina al foc. Jo crec que un president de la Generalitat no pot sortir així, a la brava, amb l'estómac, per tant, d'una taula de negociació que havia de ser tan important el soci de govern. I més tenint en compte que es va fer aquest govern per evitar tots els incendis que van passar en la legislatura anterior. Això en primer lloc. En segon lloc, qui té por de Jordi Sánchez i de Jordi Turull? Perquè jo crec que no és aquí, sinó que a Madrid tenen por. Tercer punt, en el pacte de govern que van subscriure Esquerra i Junts, no hi consta que sigui condició sine qua non ser membre del govern, d'acord? Això ha quedat molt clar i llegint el pacte es veu, no?, aquest aspecte. En la reunió de fa 19 mesos, en la primera, que van presidir el president Torra i el president Sánchez, hi van assistir membres de Junts que no eren membres del govern. Recordo jo, Sartadi o Xavier Rius. Aleshores, el problema és que aquesta taula ara passa d'estar buida de contingut, passa de ser una taula de negociació entre governs a una taula de partits. I això no té cap sentit, tenint en compte que això ja ho fan setmanalment, Esquerra i el PSOE del Congrés de Diputats, no? Parlar del dia a dia, parlar d'aeroports, parlar de rodalies o infraestructures. Per tant, li han tret tot el contingut. Deixa de ser una taula de govern. I després m'estranya aquesta reacció també d'Esquerra, perquè ells el maig d'enguany reclamaven que qui estigués present a la taula de diàleg fos Oriol Junqueras. Per tant, home, una certa perplexitat. I en definitiva, jo crec que l'independentisme que es va mobilitzar al carrer dissabte no es mereix una actuació així per part del president de la Generalitat.
Estic veient cares. Mentre parles, Ivan, estic veient cares que m'agradaria entendre una mica què amaguen, no? Oriol, què et sembla el que està dient l'Ivan?
No, és a dir, hi ha diversos temes. A mi em sembla evident que Junts fa aquesta proposta sabent que Esquerra no l'acceptarà, perquè Esquerra ja havia plantejat els seus noms eren tot consellers, havia intentat efectivament que Oriol Junqueras estigués a la taula de negociació, va veure que això el govern de l'Estat no ho acceptava, estem en un marc de negociació i per tant alguna concessió has de fer, i per tant Junts ha fet una proposta perquè passés això que està passant avui, diguéssim, perquè Esquerra pogués dir que no. Jo, sincerament, em sembla més una taula de partits, una taula on hi hagi el secretari general d'un partit, un membre d'una direcció d'un partit, com és Turull, i una diputada del Congrés. Això és, qui està representant és un partit, que no pas una taula amb consellers de la Generalitat de Catalunya. És a dir, al final jo el que vull és que els meus consellers negociïn en nom de la ciutadania amb el govern de l'Estat per intentar resoldre el conflicte. No vull que ho facin uns partits, perquè és a dir, la dinàmica del partit és una, la dinàmica del govern és una altra. Per tant, vull que aquesta sigui una taula de negociació entre governs.
Jordi, algun comentari?
Home, si és una taula de governs, han de ser ministres, consellers i no partits, evidentment. Ai, perdó. No hi ha certs membres de Podemos, per exemple, no? La negociació...
No va ser així en la primera reunió de fa 19 mesos i això no consta en el pacte de govern, que hagi de ser de membres del govern. Per tant, jo estic absolutament en desacord amb el vostre punt de vista.
És cert, el que passa és que...
Però, com teníem la sensació, t'hem trucat per això. Si em deixes que et digui, Ivan, perquè, clar, a mi el que m'estava fent ràbia era que era tot molt lineal, amb una mateixa línia, i nosaltres justament el que volem és que això sigui un reflexe de les situacions del qual. Digues el que volies comentar.
Però mira, una cosa, d'acord, que ha de quedar molt clara. Jo sempre he sigut partidari de la unitat dins del camp independentista i a mi em trobareu o pocs tuits cremant-ho tot i amb toxicitat, d'acord? Per tant, aquí el focus l'hem de posar en que Pedro Sánchez, on vol l'independentisme, és així. És barallat. És dient, és que Junts ho ha fet aposta per cremar la taula de diàleg, no? Quan la proposta nostra ha de fer la contrària, ha de fer dir, escolta, aquí unitat, perquè nosaltres com guanyarem? Serà amb pocs retrets públics, amb menys toxicitat i amb menys bravates i amb menys estómac. I una segona cosa. Avui, el dia que ja se sap la data, aquí ve, el que ens apareix a les notícies és que l'Audiència Nacional acusa de delicte de terrorisme a 13 CDRs de Sabadell quan els informes de la Guàrdia Civil ja van palesar que eren diables que tenien quatre petardos i pólvora, no? Per tant, que la repressió segueix. Per tant, davant d'aquest escenari, nosaltres el que hem de fer és no caure en els paranys dels governs espanyols i de l'espanyolisme. Ells ens volen dividits i ens volen desunits. I nosaltres el que hem de fer és, amb discreció i dintre els despatxos, barallar-nos el que fa falta.
Jo saps que m'estava plantejant? És que fa una estona que tinc aquest pensament pel camp. M'agradaria escoltar l'opinió dels tres, no? La incomoditat de la fotografia pel president del govern espanyol, en el cas que s'hagués produït aquesta trobada amb l'aposta de Junts per a Catalunya, perquè si ja de per si aquesta reunió a Pedro Sánchez li farà que li ploguin crítiques per part dels partits de l'oposició a nivell d'Espanya, si entrés en una reunió amb la que hi han dues persones que han estat a la presó per aquest conflicte, posteriorment amnistiades i ara estiguessin parlant amb ell, no entén que realment això seria incomodíssim pel govern espanyol?
Del tot, però és que aquest és el plantejament sempre de Junts, diguéssim. Això és el que volia. I, de fet, és el mateix que volia Esquerra posar en teoria el Junqueras. I, finalment, se'n va desdir. No? Però, és a dir, si tu vas a una taula pensant en la foto, en com la foto incomodarà a l'interlocutor, sí, el que no estàs fent és anar a la taula a negociar. Clar. I, perdó, és que és molt poc creïble, Junts per Catalunya, que des del principi porta dient que no li interessa la taula, que la taula no va amb ell, que no hi confia. És evident que tots els moviments que fa perquè li interessa són per boicotejar aquesta taula. És a dir, insisteix en el concepte que deia abans, és una profecia autocomplerta. Junts no vol que això funcioni perquè, si no funciona, reforça els seus arguments inicials en el plantejament del govern.
És evident que Junts no vol una negociació, vol una provocació, i la foto, com deies tu, és complicada, sobretot segons qui vagi, però parlant de fotos, el que va fer Junts el dissabte amb les fotos del president no va ser gaire correcta, la cremada de fotos. Jo recordo això quan parlàvem contra algú d'estat espanyol, no contra l'estat català, i ells mateixos es barallen. És que és una... Ells no volen anar, és evident que no volen anar a la negociació, i l'única forma és dir que els hi molesta, tot els hi molesta. Si no van els dos que van estar a la presó, no volem anar. És tota una provocació per no anar. Llavors seria més fàcil dir, no volem anar, ja està.
Ivan, un últim comentari, una última opinió.
Sí, una última opinió. Mira, a mi m'hagués agradat que en comptes de sessions contínues la part catalana hagués portat a la taula així que li hauria el Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez. Perquè a qui li molesta aquesta foto és a Pedro Sánchez. I, de fet, qui no vol la taula de diàleg és el govern espanyol, que ha dit de fa mesos, de la A a la Z, que no es parlaria d'autodeterminació i que no es parlaria de referèndum. Si anem a una taula de diàleg amb un conflicte en què no es parla d'autodeterminació ni referèndum, això és folklore. Però no és Junts qui està boicotejant això. Junts vol anar a una taula de negociació a parlar de coses importants. No a parlar d'aeroports, rodalies i beques universitàries, perquè això toca a la Comissió Bilateral. Per tant, jo crec que la part catalana necessita fermesa, necessita claredat, i si la intenció d'Esquerra era portar Oriol Junqueras a la taula, l'havia d'haver portat i havia d'haver aguantat, perquè nosaltres hem de donar incentius a Pedro Sánchez perquè negociï. I no li estem donant cap. Per tant, la taula de diàleg, és evident que el que Junts fa temps que diu és que no arriba ara cap port. I ha mostrat el seu escepticisme reiteradament. I això, escepticisme, no vol dir que no la vulgui. Vol dir que veu que el futur d'aquesta taula no és gens clar.
Ivan, no saps com t'agraeixo, que hagis estat avui amb nosaltres i ens hagis aportat aquest altre punt de vista absolutament necessari en el dia d'avui per entendre realment també el que significa aquest anunci del president de la Generalitat. Estem tots molt pendents d'efectivament quina serà la reacció de Junts per Catalunya. Recordo, per aquella gent que s'hagi incorporat en els darrers minuts, en principi hi havia previst una roda de premsa a les 5 de la tarda, el portaveu, Albert Batet. D'entrada no sabem què passarà, sabem que s'ha anul·lat la roda de premsa. És evident que els serveis informatius d'aquesta casa, en el moment en què hi hagi cap novetat, doncs ens tindran el cas. Espero veure't ben aviat i, o potser truquem demà i tot. Gràcies, Ivan.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. L'Ivan Condés, que és comunicòleg, que és publicista i que té unes idees i unes opinions que ahir van quedar paleses al programa i que entenem que han enriquit una mica el que era aquest diàleg, perquè efectivament a mi em consta que els nostres dos contertulians amb altres coses opinen de manera completament diferent, però l'actualitat del dia ens ha portat a aquest punt en el que efectivament veig que hi ha una lectura prou comú sobre aquesta qüestió. Realment la incomoditat de la fotografia, si em permeteu, era tremenda, no? Per Pedro Sánchez, dic, eh?
Era tremenda, sí, està clar, està clar. I en la política de missatges, no?, i en la política d'imatges, home, sí, no, era molt potent, no?, tenir el Pedro Sánchez amb alguns dels presos indultats. Però, bueno, és això, és una portada diària que incomoda, que genera reaccions a Madrid, que genera reaccions aquí, que estem tots molt contents, però és evident que no afavoreix el diàleg.
Clar, la pregunta és què passarà ara. És a dir, perquè, evidentment, per molt que abans Nacho Martín Blanco deia que ja havien vist altres vegades enfrontaments entre uns i altres, no sé què penseu vosaltres, però per mi la magnitud d'aquest enfrontament és nova. No ho havien vist, com a mínim, de manera tan clara, no, Jordi?
Jo crec que no acabarà gaire bé. La negociació acabarà amb divorci, segur. Veig, eh? No ho sé, igual demà, com que tot canvia tant. Però jo crec que és evident que Junts... Bueno, és evident que ja des de que diuen que pacten a Madrid Esquerra Republicana ja és com dir, tu eres mi socio, però en Espanya no te quiero. Llavors és complicat. No sé com acabaran, però no li veig una sortida gaire amistosa.
Sí, no ho sé. Jo crec que estan massa lligats, en el fons, com per trencar peres. És a dir, crec que, malauradament, això ens torna a indicar una legislatura com l'anterior, en què cada dos per tres semblava que haguéssim de trencar, no? En què veiem que no s'aguanten, que no confien mútuament, però van aguantant. I d'altra banda, crec que Junts necessita molt, molt, molt estar al govern. Moltíssim. Perquè, com dèiem abans, no és un partit tan polièdric que el que l'uneix, l'amalgama que té, és precisament estar al govern. Però, pensava, vosaltres imagineu que el conseller Argimon ara li diu, no, és que hem de sortir del govern perquè hem fet el numeret aquest. El senyor que està intentant solucionar el tema de la pandèmia. O fins i tot el conseller Giró, no?, que probablement també té un plantejament així. Em sorprendria molt que alguns dels consellers actuals del govern de Junts diguin, no, miri, escolti'm, és que aquí tenim molta feina per fer, no tenim cap intenció de trencar el govern. Per tant, això seria divertit de veure.
Déu-n'hi-do, digues, Jordi.
No, que dic, ho veurem. No trigaran gaire a sortir, no?, perquè no crec que un cop es faci aquesta reunió, suposo que hi haurà una opinió des de la caverna mediàtica en contra de los independentistes, golpistes, que pacten con Pedro Sánchez. O sigui, la carnaza està servida.
Està servida, sí.
I llavors, si a sobre, tenen el gust de dir, i encima los independentistes se han peleado, es como hemos triunfado. Esperem que no sigui així, que sigui una cosa més correcta, no acabi malament, i siguin una mica educats i tot això, però promete.
La pregunta és si... Jo m'estava preguntant abans. Jo que estic una mica malalt, li deia a l'Oriol abans, no? O sigui, que jo tenia el meu cor dividit entre el periodisme i la política. Sempre m'ha agradat una cosa i l'altra, no? Em pregunto si això, en realitat, per Pere Aragonès, és un problema o en realitat enforteix la seva imatge?
És que jo crec que enforteix. Jo crec que avui ha pogut fer un acte d'autoritat, de control... I tenint en compte que durant molt de temps la pugna era qui lidera tot això, no?, que fins ara l'havia liderat doncs, Mas, Puigdemont, Torra, que eren de l'entorn, primer Convergent i després de Junts, i ara que hi ha hagut el canvi de torna, aquest senyor ha dit, no, miri, passem per aquí,
aquí mano jo.
Per tant, crec que l'està fent gran, no?, la presència de la Generalitat, en general, amb algunes grans excepcions, fa grans els personatges, no? I crec que Pere Aragonès, que fins ara tenia un perfil més o menys baix, això probablement li suma punts.
Jo crec que ha fet un cop inesperat, jo crec que no s'ho esperava ningú, i sí que li ha donat un pes important ara ja no és aquell senyor que estava allí governant, sinó que ara ha dit, aquí mano jo i fins aquí hem arribat. Crec que sortirà molt enfortit el Pere Aragonès, bastant enfortit.
El que s'ha enfortit, ara vaig a canviar de tema perquè com a mínim un moment hem de parlar d'altres coses, no? El que s'ha enfortit és el rebut de la llum. Vull dir, quina cosa, quina bestiesa, no? 19 euros d'avui a demà puja la llum, gairebé 173 euros al megawatt. És una autèntica bogeria, això, no?
És un tema defensable i indefensable, no? El tema de la llum és molt complicat. Li fan la culpa a les emissions de CO2, li fan la culpa a la pujada del gas, després diuen que és el país més car d'Europa. Jo no sé qui va permetre que les grans elèctriques... És que jo no sé per què diuen les grans elèctriques. Si és la red nacional elèctrica, vol dir que és nostra, no? Els cables són nostres. Mm-hmm. És com la Renfe o com la Telefònica.
Els cables sí, però la generació no. Aquest és
sí, però si, tu la, però si tu la privatitzes, el que has de controlar és el que fan les privades. No pots deixar el llibre albedrí aquí, que subimos quan dones de la gana. I això d'intentar fer unes cosetes, baixar i batall, això no serveix de res. O sigui, han de parar, reunir-se amb les... Jo crec que el govern s'ha de reunir i dir, esto no puede ser.
Un 22%, diu Pedro Sánchez, que baixarà el rebut de la llum.
Això sembla, tot i que...
I qui l'assumirà, ell?
Clar, aquest és el tema. Sembla ser que tornarem a generar un dèficit de tarifa, una bossa on aquests diners els acabarem pagant al llarg del temps. Per tant, potser més que baixar-nos el rebut, el que acabaran fent és finançar-nos... No?
Finançar-nos. Això que diu que faran una tarifa plana, però és que jo no m'ho crec. Jo crec que el que hauria de ser és reunir-se i dir, a veure, per què aquests preus? I per què el desembassament de l'aigua que fan lliurement les empreses i després diuen, és que no hi ha aigua per generar hidroelèctrica. Collons, l'estaves buidant i també s'hauria de fer servir més les energies renovables i no...
Clar, aquí hi ha un tema, no? I és que, és a dir, sembla ser que gran part de l'augment dels preus a tota Europa s'explica això per l'augment dels costos de producció, no? Del gas, que té components geopolítiques importants, i de les emissions de CO2, i això sembla ser que ha inflat els preus a tota Europa, i per tant, això amb el sistema aquest marginalista d'assignació de preus, doncs és terrible pel de Jonsis. Però clar, és evident... Jo també penso, no?, que si estem en una fase de transició energètica on hem de reduir els consums, és normal. És a dir, tenint en compte que una d'aquestes coses que està augmentant el preu són els costos del CO2, que són uns costos que ens hem inventat, diguéssim, unes llicències per poder contaminar, és normal que estiguin pujant els preus. I aquí tenim un altre tema. Com que hem decidit prescindir de la nuclear, no?, que la nuclear és una energia que pot arribar a ser més barata que el gas i que, a més, no emet CO2, hem decidit prescindir de la nuclear. Bé, doncs estem pagant els plats. I l'altre tema és que aquí a Catalunya el govern actual, per culpa de la CUP, ha parat el 90% dels projectes d'instal·lacions d'eòlica i fotovoltaica. O sigui que no només ens hem trobat amb un mal problema, sinó que a més sembla que no hi estem posant res per solucionar-lo, no?, en el llarg termini.
Ens queden 3 minuts només, que és suficient, espero, com a mínim, per fer un apunt d'una cosa que passarà en aquest programa d'aquí una estona. Tenim dos convidats molt interessants avui. Bé, tenim tots els convidats molt interessants, però dic de manera immediata. D'entrada rebrem l'epidemiòleg i investigador de l'Institut East Global, centre impulsat per la Fundació La Caixa, Quique Bassat. Hem a parlar del tema de la Covid, de com està el tema realment. És un dels grans assumptes als que ens hem d'enfrontar aquesta temporada, i les dades, com a mínim, sembla que ens porten a ser una mica més optimistes. Però, d'altra banda, saludarem a continuació el senyor Joaquim Boades, que és secretari general de la FECASARM, que és una de les patronals que engloba l'oci nocturn. Tot això en el dia en el que la presidenta madrilenya ja ha anunciat que aixecarà les prohibicions de la nit de Madrid, a l'hostaleria, com discoteques i demés, en una situació ja pràcticament prepandèmica, eh? Quina cosa tan estranya. No sé com esteu veient això, perquè sembla que al final a la senyora Díaz Ayuso li surten bé les coses, o no?
Sí, sí, sembla que sí. Abandarà... És que la llibertat és important, diguéssim, i al final no ens n'adonem, no? I ell em feia una mica una caricatura, però al final la gent valora la seva llibertat. Jo, sincerament, crec, per anar ràpid, que tenim poc temps, crec que hem de començar a tornar a la normalitat. És a dir, el fet que estiguem la majoria de població vacunada ha d'implicar alguna cosa. No pot ser que estiguem sempre constantment pendents de si ens tanquen a la nit, si ens tanquen als restaurants, i per tant hem d'anar recuperant la llibertat i hem de fer aquest acte de retorn progressiu a la normalitat.
Alguna cosa s'està preparant, perquè des d'aquest dissabte, no? Ja és 24 hores obert al metro, serà per alguna cosa.
Ens podrem moure, com a mínim.
Pels botellons, per anar amunt i avall.
Pels botellons, dius.
Sí, perquè les discoteques no es poden obrir, i la majoria de discoteques importants de Barcelona ja estan en traspàs.
Estan davant de casa meva, ara. La plaça, jo he vist davant d'una plaça, i totes les discoteques s'han traslladat allà.
S'han traslladat.
Directament, és una manera de parlar. Escolta'm, de veritat que m'ha agradat molt que vingueu avui al nostre programa. Us recomano molt, d'entrada, que torneu. Això és molt important, perquè aquí passa la vida, que és el que diem, i ens agrada comentar-la, i ens agrada, a més, comptar, com dèiem, amb totes les opinions possibles. I espero que sigui ben aviat. Jordi Aroca, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Oriol Vidal Barraquer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Uns segons i arribem a les 4 en punt de la tarda. De seguida tindrem ocasió, doncs, de repassar els titulars principals d'aquest dimarts 14 de setembre. Prou intens, com dèiem ara fa un moment, però a banda del que els explicàvem, els recomano molt que estiguin amb nosaltres, perquè els joves són notícia pràcticament tots els dies. Ahir parlem de nens. Avui anem a pujar una mica al llistó, no? I anem a situar aquest tram d'edat que realment les ha passat molt fumudes també amb el confinament, no? Perquè en el moment en el que un més ganes té de sortir, de lligar, de conèixer gent i de més, s'han hagut d'estar tancats a casa. Avui en parlarem dels joves amb una persona que en sap molt i que, a més, és un gust escoltar-lo. Estic parlant de Javier Urra. És psicòleg i ha estat defensor del menor, primer de la Comunitat de Madrid i després de tot l'Estat. De veritat que és una entrevista magnífica. Ja els dic ara. I després parlarem d'altres històries, però ho anirem descobrint de mica en mica, perquè ara toca fer una petita pausa. Ens posem al dia i continuem a la segona hora del Tot anirà bé a Ràdio Estel.